Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les forces polítiques del Parlament han començat en aquestes últimes hores a fer ja moviments per formar un govern, tot just l'endemà de les eleccions. El PSC, guanyador en vots, igual en escons Esquerra, tots dos amb 33 diputats, frec a frec. Per tant, les dues forces han manifestat ja la voluntat de formar govern. Salvador Illa, candidat dels socialistes, ha dit que com a guanyador pensa tirar endavant la investidura, malgrat que té difícil sumar prou suports per aconseguir-ho. El candidat republicà Pere Aragonès també està disposat a formar un executiu i optar a la presidència, amb més possibilitats, lògicament, de trobar els suports necessaris perquè es perfila com l'opció que respon a la majoria independentista aconseguida a la cambra catalana. Amb la CUP i Junts per Catalunya sumarien 74 diputats. A banda d'aquests moviments, recordem que el PSC ha estat el més votat, Esquerra empata amb els socialistes amb 33 escons i per darrere Junts per Catalunya 32 diputats i ja per sota queden Vox, que ha estat la gran sorpresa amb 11 diputats, i després la CUP amb 9, els Comuns amb 8, Ciutadans amb 6 i el PP amb 3 escons. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Pablo Hasél, que s'ha tancat a la Universitat de Lleida per evitar l'ingrés a presó. Ha dit que l'hauran de rebentar, en referència al lloc on està tancat, per empresonar-lo. Recordem que divendres es va acabar el termini perquè el raper ingressés a presó de forma voluntària. En plana cultural destaquem que Remei Margarit ha publicat un llibre, La gota d'aigua del colibrí, que reuneix assajos breus, atemporals, sensibles i equilibrats, un total de 84 articles de la seva obra. I el papa va agrair ahir a Colòmbia, al govern i als bisbes, la creació d'un estatut que acull els migrants veneçolans.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
XXXIV Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Divendres 19 de febrer, Urbàlia Rurana. I dissabte 20, La Coixinera. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Us parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Victòria amb el cor el dia de Sant Valentí, sobretot en una segona part en què l'equip no va estar tan bé. Els pericos van competir i van saber patir fins al final en un partit en què s'havia de guanyar per tallar la crisi de resultats, tornar la tranquil·litat i per no allunyar-se de la part de dalt. Els locals van lluitar de valent per deixar-nos ben a baix a la classificació, però el cert és que estem a 2 punts del líder i amb el gol apareix al nostre favor, un aspecte molt important tenint en compte la igualtat demostrada per ambdós equips. Ara els de Vicente Moreno tornaran a jugar a casa amb l'objectiu d'oblidar aquest mal somni de començament d'any. Tornem a la senda de victòria, tornem al camí per tornar a la primera, seguim! A continuació analitzarem la victòria d'ahir i repassarem els resultats del cap de setmana de la factoria. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Bueno, el equipo volvió ayer mismo de Mallorca y fue recibido con fuegos artificiales por miembros de la juvenil. Imagino que habéis visto las imágenes. El equipo disfrutará hoy de un día de fiesta tras el encuentro y para volver mañana a los entrenos en la Dani Halke para empezar a preparar el próximo encuentro en casa contra el Sabadell. Recordemos, el sábado a las 4. Y saludamos ya a Moisés Hurtado, que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Moy.
Buenas tardes.
Bueno, la victoria de ayer es de las importantes, ¿no? De esas que cortan las crisis, ¿no?
Sí, sí, esperemos que sí. Aunque a mí me deja un sabor ciertamente agridulce, creo que al final la mejor esta época de crisis de resultados pues había que cortarlo con una victoria en campo del líder, nunca mejor dicho.
O sea, que te deja dudas. Luego las vamos a comentar. Si te parece, vamos a escuchar primero a alguno de los protagonistas del partido. En primer lugar, escucharemos precisamente las reflexiones del míster, de Vicente Moreno, tras la victoria. ¿Eso decía?
Bueno, era un partit important per a nosaltres, i érem conscients per a l'aficionat, per molts motius, i bueno, lo que volíem era guanyar-lo, no? Lo més important. Jo crec que l'equip ha competit, és de veres que no ha sigut el partit, ja no ho dic per part nostra, sinó per part de dos equips, en quant a l'espectacle, lo que possiblement en un partit del nivell dels dos equips que s'enfrontaven, a priori podia aparèixer en el camp, però sobretot s'ha competit, no? I s'ha volgut guanyar. I quan tu competis vol guanyar, doncs moltes vegades, o la majoria de vegades, ho aconseguisses. Veníem buscant-ho les setmanes anteriors, a més fent-ho en bon xoc i mereixent molt més, però bueno, ho han trobat avui en un joc especial per a mi, però un joc difícil i bueno, pues estem contents. Sí, és que al final el futbol és això, no? Pues bueno, un partit molt igualat, però mira el que són les coses, no? A començar la segona part, crec que comencem molt bé la segona part, inclús en l'opció de poder fer el gol no el fem. A partir d'ahir, en la primera acció que han tingut ells, fan el gol en la segona part i ahir ha decantat un poc el partit més per a ells, no? I després, pues, bueno, han tornat altra volta a fer-se en el partit, han fet el gol i bueno, pues, al final te toca patir, no? Perquè jugàvem dos equips forts que volien guanyar i que no és fàcil mantindre el resultat en la part final, no?
Y a continuación escucharemos a Darder, el balear, muy contento por la victoria y también por su regreso a casa, a Mallorca.
Sí, ha sigut una victòria molt sofrida. Sabíem on veníem, el Mallorca és un equip, bueno, no cal dir-ho, és el líder, està competint molt bé aquesta temporada, és un equip que té, bueno, la gran majoria de jugadors també venen de molts anys enrere, de molts èxits anteriors, i sabem que competeixen molt bé, tenen dies millors, dies pitjors, igual que nosaltres, i sabíem que seria un partit molt disputat, on no tindríem la pilota de 90 minuts, no atacaríem i tindríem 25 oportunitats, però crec que l'equip ha competit i hem tingut l'efectivitat que altres partits, aquests últims 3-4 partits no vam tenir, crec que vam mereixer molts més dels altres partits i no ho vam tenir, avui igual fent més el que veníem fent la primera volta, jugant bé, però tot i així, sabent que si fermes una mica més darrere i aprofita les que tens, a segona divisió és el que compta. No, espectacular, està clar que tornar a casa, jo li dic casa perquè bueno, soc de Mallorca i tornar aquí pues, sempre és un plaer. No he tingut la sort de jugar mai aquí, i és el primer cop que puc jugar aquí. És una sensació rara, sempre l'any passat vaig venir, hi havia la família, amics, bueno, 30-40 persones intentant veure'm, no vaig tenir la sort de jugar aquesta temporada a porta tancada, pues, una sensació una mica més rara, tot i així. Tornar a casa sempre d'especial, més un partit amb la importància que tenia i sobretot perquè guanyes. Ja et dic, molt content per la victòria, molt content per tornar a casa i seguir, queda moltíssim, però els 3 punts d'avui són importantíssims, ja no només per la classificació, sinó per les dubtes que pugui tenir la gent, que està clar quan es perd i hem de ser exigents i hem de voler guanyar sempre. El joc no era tan dolent com la gent pensava, com la gent deia. El joc era, sabíem que competint així aniríem bé, ens faltava efectivitat i fermar, evidentment, darrere. Però crec que l'efectivitat que hem tingut avui l'hem tingut molta part de temporada i si seguim així estem convençuts de que complirem l'objectiu, que és el que desitgem tots i el que necessita el club i necessitem tots.
Y por último escuchamos las palabras del canterano Javi Puado, que volvió a ser uno de los protagonistas destacados del partido.
Sí, la verdad que muy contentos por la victoria. Sabíamos que era un partido pues muy importante. Estaba claro, y conseguir los tres puntos aquí en un campo tan difícil y además pues contra un rival que nos ha puesto las cosas pues muy complicadas, pues sabe mejor.
Muy bien, pues un consejo y vamos con el análisis.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Pues muchos escuchábamos precisamente a Dardea hablando de dudas, ¿no? Y yo la lectura positiva del partido que saco es que el equipo sacó la victoria adelante, supo rehacerse porque realmente la segunda parte sufrió un poco, pero le puso ese coraje que parece que es como si estuviéramos un poco escamados por venir de donde venimos, que no sé por qué pensamos que este equipo no es capaz de levantarse cuando se le vienen muchos problemas encima. No sé qué piensas.
Bueno, al final esto de las interpretaciones siempre de los resultados. Si el balón entra, pues el equipo ha sacado coraje. Si el balón no entra, pues el equipo no ha sacado coraje. El Lugo, pues si hubiese entrado el palo, pues saber remontar en un campo difícil. Bueno, al final yo preveía en Lugo un partido duro, porque el campo es un campo de reducidas dimensiones, por el rival es muy agresivo, pero en Mallorca quería ver un equipo muy solvente contra un rival que te va a jugar de tú a tú, que es muy buen rival. Pero me esperaba un equipo con más protagonismo y más solvente. Me está dejando muy preocupado, que a principio de temporada yo creo que no pasaba, es la vulnerabilidad defensiva. Nos están llegando al área muy fácil, y yo creo que a principio de temporada eso el equipo lo tenía. Era muy muy complicado hacer esas ocasiones de gol al Español, y ahora yo creo que nos están llegando muy muy fácil al área, ¿no? Y eso... pues yo creo que Vicente Moreno lo tiene que corregir.
Pero fue un partido abierto por las dos partes, ¿no? Los dos equipos y salieron lanzados a por la victoria, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, a mí me daba más sensación, me daba la sensación de que Mallorca iba un puntito más de ritmo por encima del Español. Por ejemplo, vimos a un Salva Sevilla, la primera parte sobre todo, haciendo jugar muy muy bien al Mallorca, los delanteros dejando de cara... los bandas del Mallorca haciendo diagonales, y el Español un poquito más agazapado, lo que decía Darder también, pues saliendo un poquito más a la contra, que tiene mucha pegada, y haciendo daño también en esos parámetros. Pero al final lo que cambia un poco de la principio de temporada a ahora mismo es esa vulnerabilidad de que al final no estuvieron acertados en los últimos metros en Mallorca, pero tuvieron varias ocasiones que se plantaron allí dentro del área y que no las acabaron bien.
¿Y aquí achacas esa vulnerabilidad?
Bueno, al final esto es una evolución, y al final yo en el debe hoy había puesto a Darder, porque Darder yo sé que le gusta jugar en el doble pivote, es un jugador que necesitamos que esté en su mejor versión, porque al final te da mucho, pero que a nivel defensivo, entre la línea de cuatro, entre Darder, Keidibar, Embarba y Nico, han de tapar mucho más los pases interiores. Yo creo que al final ahí... los centrales no acababan de salir a los puntas, que saltaban fácil de cara, y las diagonales de sus bandas, ahí no lo supimos contrarrestar. Pero yo creo que Darder en el doble pivote en partidos así, donde el rival también va a ser protagonista con el balón, tiene que exigirse, tiene que dar mucho más a nivel defensivo, ¿no?
Por eso igual también se vio ayer a Keidibar un poco peor que en otros partidos, ¿no? Igual tenía demasiado trabajo.
Bueno, porque al final el tema de la defensa es una cuestión de grupo, no tanto de individualidad, sino de, por ejemplo, la línea de cuatro, tiene que cerrar toda la línea de cuatro por dentro. Evidentemente vas a tener, como ellos tenían un perfil más defensivo, como era Ruiz de Galarreta, y vas a tener un perfil más jugón, como era Salva Sevilla, ¿no? Nosotros igual, pero al final es el sistema que tú crees, y eso empieza por la gente de arriba, empieza por Puado y por Raúl de Tomás, y empiezan a apretar, que empiezan a tapar líneas de pase, y al final es todo un conjunto, ¿no? Y yo creo que ahí hemos perdido cierta solvencia, que a principio de temporada yo creo que el equipo era mucho más sólido en ese aspecto.
Precisamente esa pérdida de solvencia empezó en el partido contra el Girona, ¿no? En el que parecía que íbamos, entre comillas, sobrados, pero a partir de ahí hemos encadenado resultados negativos.
Pues Efectivamente, sobre todo las sensaciones del día de Girona, para mí fue el mejor partido de, y yo creo que Vicente Moreno también es consciente, o el propio Darder, de que se hizo un grandísimo partido y al final, pues por lo que sea, no te entran las ocasiones, pero el equipo está francamente bien. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que para mí puede ser que esa presión, esa ansiedad, te lleve a que físicamente no estés en el punto que tienes que estar. O eso, o que en todas las temporadas, al final siempre pasas por un tramo de la temporada donde estás un poquito más bajo, ¿no? Y eso me hace pensar que el equipo va a llegar bien físicamente al final de temporada.
Porque viste un bajón físico sobre todo en la segunda parte.
No vi un bajón físico en la segunda parte, sino en todo el partido vi al Mallorca un puntito más. Un puntito más de ir, un puntito más de agresividad, un puntito más de chispita, pero eso puede ser un tema de frescura en general, que a veces tú pasas por tramos diferentes en toda la temporada, a veces más altos, a veces más bajos, y son cosas normales, o puede ser también un tema de mentalidad. Un tema de mentalidad de que al final todo el estrés de los últimos resultados que no han sido buenos, pues eso te lleve a tener un poquito más de miedo, y el miedo siempre te cohibe un poquito más, te hace no ir más. Yo creo que esta victoria va a ser muy buena para que el equipo otra vez confíe en sí mismo, que al final la confianza es un tema pues vital en estos momentos, y pueda encarar el tramo final pues en plenas condiciones.
Que el equipo confíe en sí mismo, y acotando incluso lo del equipo, porque antes de este partido se volvía a especular con la posibilidad de que Vicente Moreno moviera al banquillo, pero no, volvieron a salir los mismos 11.
Bueno, parece que tiene un 11 fijo. Me gustó la aportación de Paul Lozano. Yo creo que era muy necesario en ese partido, sobre todo después del gol, para intentar ensamblar un poco las piezas. Al final estás un poco pendiente de que Raúl de Tomás, pues bueno, es tu cambio, que no le gusta...
No le gusta nada.
O que se cabree y qué tal. Bueno, tienes que tener un poco esa paciencia de hacerle ver que era lo necesario para el equipo. Al final te toca lidiar con esas cosas, y yo creo que Vicente Moreno lo sabrá solventar. Pero yo creo que ese cambio, y que los últimos minutos a jugar un poco, yo creo que estuvo bien gestionado esos últimos minutos por parte del equipo.
Comentábamos el último día por antena, decías tú que los delanteros muchas veces no tienen que tocar muchos balones. Desde luego, Di Mata, uno y adentro, ¿no?
No, solo eso. Yo ya comenté en Día del Lugo que al final sus movimientos, aunque no tocó muchos balones, fueron buenos. Si tú hablas de los delanteros, que no hace falta que toquen muchos balones, sino que estén donde tienen que estar en el momento que tienen que estar. El otro día estuvo en el gol, y no solo eso, sino que estuvo en la acción, que podía haber sido penalti, yo creo que es fuera del área, pero hubiese sido expulsión, que para mí es clara. Es decir, al final en dos ocasiones haces un gol y haces una jugada de expulsión, y yo creo que eso dice mucho. Ahora, como esté físicamente o no, pues bueno, ya lo iremos viendo. He escuchado por ahí comentarios de que si no es rápido, que si no no sé qué, pues yo creo que no pudimos ver en esa faceta, pero yo creo que es un jugador que ya su sola presencia está para un defensa es complicado de llevar.
Sí, dio la sensación de que se dosificaba un poco. Igual es el mismo el que no tiene mucha seguridad en salir aquello en velocidad, porque hubo una jugada que quedó muy retratado, ¿no?
Bueno, esa jugada mismo que comentaron de que no arranca, ya le había ganado la posición en lateral, y yo creo que al final ahí tampoco no era para correr. Evidentemente, si yo he leído por ahí que tiene una lesión de cartílago, que es la que tengo yo, eso es irrecuperable, porque el cartílago no se recupera. Veremos cómo está y veremos las capacidades que tiene, si ha venido de jugar a ritmo o no, él se debe conocer, pero bueno, los movimientos que tiene y la lectura del juego que lleva y la aportación que lleva en estos dos partidos es muy, para mí, es muy positiva.
Después vimos una posición nueva para Nico, que le hizo pasarlo bastante mal, ¿no?, en el lateral derecho, cuando lo desplazó, que tenía que seguir a las subidas del defensa.
Bueno, sí, al final cada entrenador trabaja esto de una forma, ¿no? Hay entrenadores que quieren que el banda se hunda con el lateral, hay otros entrenadores que a lo mejor prefieren que el banda pues cierre más dentro y el lateral, si gana mucha altura el lateral rival, lo reciba tu lateral. Bueno, al final Nico sabe que en el fútbol profesional pues los esfuerzos, si te hacen hundirte más, le va a costar llegar más arriba, pero él lo tiene que hacer ese esfuerzo. Evidentemente luego va a estar menos fresco para lo que él es bueno, que es la parte de arriba, pero al final sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Quizás Puado, por su capacidad física, pues se adapta mejor a esos recorridos de tanta distancia, pero al final es un poco el plan del entrenador que les pide, ¿no?
Un juego que realmente físicamente, no sé si es que él es un portento y los demás van justos, pero yo lo veo los 90 minutos al mismo nivel, ¿no?
Sí, es un poco lo que te decía antes con el equipo. Al final se une, yo creo que se suma un poco el tema del físico, que ya se le ve que es un jugador atlético, con la confianza que tiene y la mentalidad. Yo me acuerdo que los primeros partidos con Rubi, que empezó a salir, que no estaba muy acertado, y un día hablando con él me confiaba mucho en Javi Puado y tenía pocos minutos y no los estaba quizás aprovechando. Y Rubi me decía, este jugador está muy bien, ya verás cómo es. Yo creo que la cesión a Zaragoza le ha venido muy bien y ahora mismo es el jugador franquicia del equipo, el que está mejor, el que es capaz de meterte goles, de darte asistencias, de hacer el trabajo defensivo que tiene que hacer y te puede jugar de doble punta y te puede jugar en banda. Yo creo que al final es un jugador que hay que aprovechar este momento que está pasando.
Y por último, decíamos que justo acabamos la primera vuelta con el equipo, parecía en su mejor momento, empieza el año y pegamos un bajón. ¿Pesan tanto los turrones, Moy?
No, ya te digo que los equipos pasan por momentos buenos, por momentos de forma. Al final hay una planificación de estado de forma física. No puedes aguantar siempre en un estado de forma óptimo toda la temporada. Entonces, si ahora hay esta curva, que muchos equipos la tienen en estas fechas, que no son tan trascendentes, te deja pensar de que el equipo tiene que hacer la curva para arriba y acabar en un estado pletórico, que es donde te vas a ganar el ascenso, ¿no? Entonces, también hay que pensar también en el tema mental, que el equipo pues que no le entre esa ansiedad, y para eso esta victoria era perfecto.
Es lo que te iba a preguntar precisamente, si esta victoria puede suplir esas dudas, esa baja física o física o lo que sea, ¿no? Y hacer que realmente el equipo vuelva otra vez a la buena senda.
Sí, 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 yo creo que debería. No hay nada mejor para atajar una crisis que una victoria, aunque sea pues mereciéndola poco, ¿no? Al final los equipos, los grandes equipos son los que cuando haces un partido malo lo ganas. Y cuando un equipo hace un mal partido y lo gana, quiere decir que ese equipo tiene vitola de campeón y de gran equipo. A mí me gusta que el equipo juegue bien, que el equipo sea protagonista, que tenga ocasiones de gol, que no reciba ocasiones, pero al final estás compitiendo contra un buen equipo, que al final está ahí arriba, está líder, un equipo que me gustó bastante, el Mallorca, y bueno, y al final, cuando mires atrás, no te acordarás si jugaste bien en Mallorca o no, sino que ganaste al líder, que recuperaste el gol a Verás y todos contentos.
Un campo que además se nos da muy mal. Voy a aprovechar para saludar a Àngel Bergadà. Buenas tardes, Àngel.
¿Qué tal?
I una victòria que ha fet molt de mal a Mallorca, no?, per les reaccions de tant l'entrenador com algun jugador.
Sí, això sembla, al final Dani Rodríguez em sembla que era doncs, el que feia unes declaracions que no les acaba de pair bé, no? Hombre, l'estan celebrant com si haguessin ganat algo i al final nosaltres som els líderes. Bueno, això potser el que demostra és que també una mica d'inquietud, perquè l'Espanyol el tenen cada vegada més a prop, doncs jo suposo que algun efecte negatiu cap a ells, els jugadors els ha de suposar aquesta victòria d'ahir.
Está claro, Moy, que la celebración aquella piña era el equipo que decía, bueno, por fin nos hemos quitado la caraja de encima, ¿no?
Sí, sí, es una victoria al final contra un rival directo, ¿no? Está claro que Dani, imagino que estaría frustrado porque cuando haces un buen partido y pierdes contra un rival directo, pues siempre se te queda un poquito esa cara pues amarga, ¿no? De decir, hombre, lo hemos tenido ahí, hemos hecho un buen partido y aún así no hemos podido meterle en mano, ¿no? Creo que saben que el Español es el rival a batir por todos y bueno.
Eso también sabemos nosotros lo que significa. ¿Te puedes quedar a la tertulia? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, 5 minutitos.
Pues mira, casi que te despido aquí y ya seguiremos hablando porque ahora nos liamos con el fútbol base. ¿Te parece?
Muy bien, va. Venga. Perfecto.
Hasta luego, Moy. Uns consells i anem... Ah, no. Primer hem de fer el millor.
Sanquat patrocina el mejor del partido.
Y efectivamente el mejor del partido vuelve a ser Puado, que recibió el máximo de votaciones de nuestros oyentes. Y el mejor está patrocinado por Sanicuat, que aporta soluciones sanitarias para nuestra protección, tanto para profesionales como particulares. Entre en su web y vea su completo catálogo. Sanicuat.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Sanicuat. Sanicuat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Sanicuat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Sanicuat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en sanicuat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Y comentamos con los datos, las estadísticas que nos envía Arnau Planas.
Muy buenas tardes, José, porque sí, porque hoy son muy buenas tardes. Bueno, el Español por fin ganó en Mallorca, ganó en Somos. No ganaba en el Campo Balear desde el año 2010, cuando se impuso por 0-1 con gol de Luis García. Pero aún es más difícil. El Español no marcaba dos goles o más en Somos desde el año 2007, en aquel empate entre los Bermellones y los Pericos por 2-2. Y por el conjunto perico marcaron Arango en propia puerta y Raúl Tamudo de penalti. Raúl de Tomás dio una asistencia de gol. Ya suma 20 participaciones en goles en Liga desde que llegó al club blanquiazul en el mercado invernal del año pasado. Ya es el jugador con más participaciones en goles en las últimas 4 ligas del Español, superando así a Borja Iglesias en esa temporada estelar que estuvo en el Español. Y el protagonista, sobre todo, de esta jornada es Di Mata. El belga marcó su primer gol con el Español, marcó a centro de Raúl de Tomás. Su gol se convierte en el gol número 250 en el Español en segunda división. Ahora bien, si me lo permites, esperemos que Di Mata no sea el nuevo Kevin Bobson, ese jugador que pasó desapercibido por la plantilla del Español, pero que siempre será recordado por marcar ese gol número 3.000 en Liga. Un saludo.
Esperemos que no. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
decíamos después de la importantísima victoria contra el Hospitalet del filial, que ojalá esa fuera el inicio de un buen tramo de partidos, porque realmente nos había parecido un gran partido. Y de momento nos está dando la razón, porque volvieron a ganar y esta vez a domicilio a Lleida, 0-3, con un partido, yo lo vi, vamos, completo. No sé si vas poder tenir l'ocasió de veure-ho, Àngel.
Vaig veure el partit. Vaig veure el partit i és el segon partit que
sense
veig.
Sense errades.
El segon partit que al·lucino amb el bé.
Sí, sí,
molt complet.
Molt bé, perfecte. I amb tres gols, recordem, Becerra, Pedro Torres i Jofre Carreras. El Ferino, por su parte, no lo tuvo muy bien. Realmente no dio opciones en Madrid ante el Rayo Vallecano y cayó 2-0. En cambio, los juveniles sí que hicieron un buen fin de semana. El juvenil A venció por 2-0 a Peña de Raval, reforzando así su liderato y se mete matemáticamente para disputar la Copa del Rey. Los goles fueron de Álvaro Martí y Adía Ramírez. Y Javi Chica, que se estrenó al frente del juvenil B y lo hizo de la mejor manera, con victoria y con remontada, ganando al Girona por 3-2. Goles de Dani, Sandro y Luca. Unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de tests rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel.
Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa.
Sons de la Terra, un programa dedicat al món de l'havanera i al cant de taverna, torna a partir del proper dissabte 27 de febrer. En aquesta 11a temporada ens endinsarem per aquest món tan arrelat a Catalunya, tot escoltant músiques populars i descobrint nous repertoris. Recordeu, serà a partir del 27 de febrer, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Els nostres menuts també necessiten un extra per les seves defenses. Jo, els meus, els dono cada matí un vial per beure de Protect Junior, que conté gelea reial, pròpoli i 12 vitamines, i els encanta el seu gust a fruits al bosc. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, és el suplement perfecte per les defenses de nens i adolescents. Demana Protect Junior a Arbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Castle's La sobretaula.
Tenim de nosaltres, de moment, el Ramon Ríos. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda, amics meus.
Així m'agrada. Estàs preparat, eh?
Estic, escolta, tu. No, anava a dir una paraulata, però me la callo.
A l'Àngel ja l'hem saludat, però tu vas ser, Ramon, que vas dir a l'últim partit que s'havia de guanyar per lo civil o criminal, cosa que és una exageració, però bueno, l'equip va competir, no?
No, l'equip està perfecte, no? Vull dir, ara, a veure, jo sempre dic que, a veure, que a mi el que m'importa és si juguen bé, si juguen malament. Si es fot un gol com va fotre el dimarts aquest, jo crec que la toca de xurro, perquè si us fixeu bé, no sé si posa el peu dret o el peu esquerre, però el tio és que ha d'estar assustat com marca el gol. Però bueno, vam guanyar, que és l'important, estem allà dalt, seguim sumant punts, i això és el que més ens importa, arribar a final de temporada entre els primers i pujar directament.
Un Dani Mata, Àngel, que no sabem si té velocitat o no.
Doncs no, però bueno, mira, si en dos partits o en dues aparicions ha fet un gol, doncs que ja podem seguir amb aquest dubte fins final de temporada, no? Que cada dos partidets a cada vagi fent un golet, doncs ja ens anirà bé. Jo no vaig veure el partit. Jo no vaig veure el partit perquè em vaig despistar, em pensava que començava a les 4, i quan em vaig voler donar compte... Quan em vaig donar compte, em començava a pitar el mòbil per tot arreu, gol, dic, estan xalats, aquests estan xalats.
Això és perquè era el dia dels enamorats.
Era el dia dels enamorats, estic enamorat, i escolta, i primer és la dona, que no fos cas que m'estigui sentint, i ja està.
Sabem què és el gafe. Jo ara, a partir d'ara, Àngel, no em vegis ni un.
No, ni un, no, me'n vaig al cine, els dies que jugui l'Espanyol vaig al cine, no, ja està clar.
Començarem a guanyar.
Sí, tu, bueno, és igual, ja m'ho explicareu, que jo ja estaré content. No, vaig veure els últims 20 minuts. Vaig arribar a casa amb un a un i vaig sortir del restaurant de pressa i corrents ja patint i... No, carinyo, que primer és el Sant Valentí, però fotem el cap ràpid, que això ja comença a ser... Ja començo a fotre nerviós.
Sí, perquè ens costa molt fer dues coses a la vegada i tu en aquell moment només podies fer una, era estar per l'Espanyol.
No, jo m'estava emprenyant i posant nerviós per moments, però sense perdre la rialla, perquè, escolta, allà ens jugàvem alguna cosa. Però vaig escoltar el partit des del cotxe fins a casa i vaig escoltar precisament el Dani Solsona. Vaig posar RAC1 per escoltar-lo amb ell, no?
Ara pots parlar malament d'ell perquè no el tenim. Ah, no, que sí que el tenim. Bona tarda, Dani.
Ja el tenim. Doncs mira, doncs ara parlaré bé d'ell. Doncs.
No, deixa'l que continuï. Doncs
pues vinga, explica.
Sí?
Que...
No, Dani, doncs en aquest cas no puc parlar malament de tu, perquè a més... Jo et vull proposar un negoci. Hem de muntar una cosa de travesses o de loteries o alguna cosa i...
La bruja Lola.
La bruja d'or, tu, perquè ets com la bruixa d'or perica, Dani. Ja m'han fotut 3 o 4, que ahir estava jo nerviós i espantadíssim i ja no podia més escoltant RAC1, perquè sí, escoltava RAC1 perquè ets tu i perquè m'agrada escoltar-te. I et pregunta l'Edu de Valle, anàvem un a un i jo estava absolutament acollonit, i et pregunta, Solsona, com ho veus això? Què tal? Com? Què et sembla? I tu vas dir, molt bé, estic tranquil. Dic, hosti.
No m'ho puc creure.
Sí. Ho va dir. Dic, bueno, doncs vale.
Tenies informació privilegiada o què, Dani?
No. Privilegiada que va, ja m'agradaria tenir-la, no? Però no... No, el que passa que... és veritat que l'equip estava competint, no estava... A veure, no vam estar molt bé, tampoc el Mallorca...
Per això t'ho dic, perquè no vam fer el gran partit, però vam competir, això està clar.
No, és que jo crec que el que se jugava més i tenia més pressió era l'Espanyol, perquè el Mallorca, amb un empat, potser volien guanyar, però amb un empat, home, tampoc estarà tan malament, igual devien pensar, no? El que passa que l'Espanyol... Doncs, clar, perdent, els números començaven ja a complicar-se, no? I és veritat que la primera part, sense fer gran cosa, ells van tenir dues ocasions molt clares, dues ocasions, no allò que si xutes i que tal, no, dues ocasions davant del porter, una que, bueno, les dues les va aturar Diego López molt bé, una, la segona de reflexes... a 2 metres, a 1 metre de la porteria, i l'altre de mat també, que va rematar el peu, no? Bueno, després vam tenir nosaltres aquella jugada de Puado, que la dona a Darder dins de l'àrea i va xutar i la va...
I la va enviar al seu poble.
Sí, estava pensant en el poble i la va enviar allà. I bueno, i al final, doncs, amb una jugada, bueno, que hi ha errades, veus? Tothom comet errades, hi ha errades, i la centrada aquesta de Raúl de Tomàs, doncs, li va arribar a dimatar, i va reaccionar bé, va posar el peu i va anar a dins, no? Però, bueno, encara no sé ben bé quin tipus de jugador és dimatar.
Jo que anava a preguntar-te si ja havies vist alguna cosa.
No, és que... A veure, encara no... Jo, almenys, no he vist que agafi una pilota, que intenti driblar, no, no, controlar, veure... No, no, no he tingut ocasió... No sé, estic esperant a veure el proper partit, aquí contra el Sabadell, si juga una estona o entra de principi, per veure quines són les característiques d'aquest jugador. No?
Jo esperava, bueno, que aquí comentant tota la setmana passada, pues, més o menys tothom especulava en que seria un partit que els dos equips sortirien a controlar a l'altre, però jo vaig veure que tots dos equips van sortir a guanyar, i fins i tot em sembla que el Mallorca ens tenia tantes ganes que no va especular amb el resultat, que és el que tu dius. Amb ells un empat ja els anava bé. Jo crec que van desbordar la intenció del míster, que diu que nosaltres anem a guanyar sempre, no?
No, no, a guanyar sí que van sortir a guanyar, però jo penso que un empat li anava millor amb el Mallorca que a nosaltres, perquè segueixo pensant que l'equip bo és l'Almeria. L'equip bo és l'Almeria. I aquest s'ha d'anar amb compte, eh? L'Almeria té un bon planter de jugadors, juguen bé a futbol, hòstia, és un equip molt bo. Per mi és el millor de la categoria. Nosaltres podem estar més o menys amb els 11 que juguen o 12 o 13 que tenim i tal, però després a la banqueta, no sé, ahir van guanyar les Palmes 3-1, i vaig mirar l'alineació d'aquesta a l'Almeria i me sembla que d'aquests tres, n'hi havia tres o quatre que són titulars que no els va posar, vull dir, i l'equip competeix bé, no? Però, bueno, tornant al partit del Mallorca, va estar bé, a veure, s'havia de guanyar, no? Com deia aquell, el Luis Aragonés, que l'Àngel també el recorda i el recordeu tots, hay que ganar por lo civil o criminal. Això de... És que encara queda molt. Aquesta cançó, ja la repeteixo ja fa dues setmanes, és que queda molt, no? És que la lliga és molt llarga, és que és molt dura, sí, tot el que tu vulguis. Però queden 17 partits i has d'estar col·locat, eh? Si no estàs col·locat, al final, tots uns perquè no volen baixar, els altres perquè volen esgarrapar més amunt la promoció, i tots es posen les piles. Però si estàs ben situat, no tens molt guanyat.
Perquè està clar, Ramon, és que hi havia molta gent, molts aficionats, que ja estaven amb la torxa a la mà. Si perdem a Mallorca, algun crit hauria escoltat a l'equip, no?
I li volien tallar el cony ja a l'entrenador. Vull dir, la majoria, si tu sents, llegeixes les redes socials i tot això, pues, bueno, a Vicente Moreno semblava que ja estava en l'ultimàtum, no? Si es perdia, pues, ja se li havia fet allò que es diu, bueno, te vamos a confirmar, però si perds, igual et fotem la patada al cul. Mira, realment, és com el que diu el Dani. I el partit, nosaltres no vam jugar bé, però vam guanyar. Vull dir, al final de tot això, de què es tracta, d'estar arribar a les 10 últimes jornades, com diu el Dani, hem d'arribar a les 10 últimes jornades, en primer o segon. I allà és a morir. Llavors sí que tens que morir. Aquests 10 últims partits són els que tens que tu, ja allí sí que no pots tindre errades, perquè tens una errada, llavors sí que la caques de cara. I volia fer-li un comentari al Dani, perquè l'Àngel també el coneixerà. I em sembla que el Dani va jugar molt temps en un tal Amiano. No te'n recordes el Dimata una mica l'Amiano?
Hòstia, bueno, és que no sé com és el Dimata, eh? Sé com és l'Amiano. L'Amiano era un jugador tosc, d'aquests de l'antiga usanza, però que ens feia una feina, marcava alguns gols, es barallaven tots els defensors... I ens donava a nosaltres molt d'aire, sobretot als de segona línia, no? Els jugadors com José María, com jo, que podíem arribar, ens aprofitàvem una mica d'aquesta feina de desgast que feia. Però és que jo, Dimata, encara no, no sé valorar-lo.
Molt tècnic, que tu estaves on estaves, que estaves dormint la siesta. Jo he dit que quan remata, si et fixes tu, quan remata li mata, jo crec que s'assusta ell mateix del remat. Vull dir,
no, que ho va fer bé, Ramon, no siguem tampoc.
No, però veig una mica torpó, no? Veig un tipus amià, no? Com aquells que sí, de molt cos, que li costa arrencar, que... O sigui, que obrirà espais perquè és un tio gran... Però no és un tio virtuós de la pilota, per mi, però poc que he vist, però poc que he vist.
Tornant al tema del tècnic, Àngel, veig que el Vicente Moreno, aquestes últimes setmanes, el seu problema és intentar mantenir tranquil l'entorn i a l'equip, no? Treure pressió, repetint sempre de no passa res, estem on estem, hem tingut mala sort, hem acumulat més accidents, però intentant que no es desmadri el cotarro perquè els nervis sortien per tot arreu.
Jo totes les rodes de premsa que fa el Vicente Moreno sempre el veig un tio tranquil, calmat, sempre em dona la sensació que té controlada la situació, no sé si li té o no li té, però a mi em transmet calma. A vegades m'adorm a les rodes de premsa, però em transmet massa de calma, però a mi m'agrada.
És una mica l'hipnotizador de serpientes.
Sí, doncs mira, jo soc una serp perquè a vegades em quedo mirant cap a l'horitzó, però em transmet una confiança que jo penso que és necessària en aquest entorn perico del que tots en formem part, que ens posem nerviosos molt de pressa i que pugem i baixem doncs, amb una facilitat molt gran, penso que massa gran, doncs... Tan de sobte doncs, som l'equip que tenim més talent, un talent que se nos va salir por les orejas, com som els més dolents del món i no pujarem ni a la promoció, i així som, i així ens hem d'acceptar perquè jo formo part també d'aquest entorn i som d'aquesta manera. Jo penso que precisament la victòria a Mallorca el que ens transmet és confiança a l'entorn i moral als jugadors per afrontar doncs, el que ens queda de mes de febrer, que amb Vicente Moreno tranquil o nerviós és complicat. Sabadell a casa, que tampoc penso que sigui un partit massa fàcil, perquè estic veient el Sabadell que no té res a veure amb el de la primera volta, i després Sporting, i després Oviedo, i, bueno, i com diu el Dani, doncs esperar arribar als finals dels últims 10 partits amb possibilitats.
Perquè ahir, ho comentàvem abans amb el Moisés, Dani, l'equip va tornar a veure's que no hi havia molta seguretat, no? O sigui, no som sòlids, no? De seguida se'ns planten davant del porter.
Sí, i bueno, vam començar molt bé amb aquest aspecte, que no es marcaven gols. És veritat que en algun partit Diego López va salvar la papereta en algunes jugades... Però sí, es veia un equip consistent. I ara, doncs, la veritat és que amb certa facilitat i sobretot amb algunes errades de sortida de pilota, no? Ahir vam poder, la primera ocasió que va tenir Amat, doncs va ser una conducció de Pedrosa que va relliscar, pot passar, són circumstàncies del futbol, rellisques i li queda la pilota, a qui li queda? Clar, depèn de qui li queda, igual no fa el passe que va fer, però li va quedar a Salva Sevilla. Clar, Salva Sevilla sí que va veure el desmarc de Mat i va donar la pilota. Ell va fer un molt bon control, però després no va definir bé, per sort, no? Però sí que és veritat que defensivament ens costa. Bueno, al mig del camp no tenim un mig del camp amb un jugador d'aquests, pivot defensiu, que només es dediqui a això. No el tenim, encara que aquí Dibare fa una feina molt bona d'anada i tornada i de tapar molts espais. I després l'acompanya un altre jugador que és una mica de, a veure quan tenim la pilota, doncs de treure la jugada, encara que després pugui fer la seva tasca defensiva, però que no és la mateixa que pot fer un altre jugador d'unes altres característiques. I aquí, quan ens superen la primera línia dels tres mitges puntes i el delanter, hi patim una mica davant d'un equip que té bons elements, encara que el delanter centro no estigui molt entonat, com Abdon Prats, els demés doncs, són jugadors que tenen ofici.
Pues sembla que hem de tirar amb el que tenim, perquè si tothom pensava, o especular més que pensar, en possibles canvis en l'11, Dani, van sortir els mateixos. Sembla que Vicente Moreno no veu alternativa a la banqueta.
No, i aquest resultat l'ha reforçat amb la idea dels 11 jugadors que té, més algun, un o dos més, i l'ha reforçat. Cosa contrària hagués estat que no s'hagués guanyat. Si no s'hagués guanyat, cosa que no ha passat, per sort, doncs sí que potser l'entrenador hagués tingut que començar a fer algun retoc. O sigui, a nivell de donar-li oportunitat a algun jugador que ell cregui convenient i que vegi bé els entrenaments, o a nivell de modificació del sistema, no? Però bé, com que s'ha guanyat, no crec que canvi amb la idea aquesta. Jo pensava que ahir Nico va ser el més fluixet i jo, quan portàvem una estona, ja vaig dir que s'havia de fer algun canvi, o que jo pensava, perquè clar, tot és la meva opinió, que Nico l'havien de canviar en aquest partit, i pensava que podia entrar Vadillo, perquè l'altre dia va fer dos cosetes i dic, ostres, doncs igual aquest es comença a destapar i pot ser un element útil. Però ja hem vist que no. I després va entrar Melendo, que el cas de Melendo algun dia parlarem, perquè és molt estrany el tema Melendo. Vull dir, juga, desapareix, torna a jugar, torna a desaparèixer. Vull dir, quan desapareix, desapareix que no juga ni minuts ni a la segona part, vull dir, i ahir va entrar una estona. Bueno, anem a veure si algun jugador més a part d'aquests 11 es pot afegir a la causa, i que, perquè d'aquí al final doncs segurament hi hauran sancions, hi hauran lesions i algú haurà de sumar més.
També comentem en tots els partits que el rival contra l'Espanyol surt molt, molt motivat per allò de que sí que som el que té el pressupost Meyer, que són els nous rics de segona, i ahir Ramon, el Salva Sevilla, que sembla que juga contra nosaltres, sembla la seva segona o tercera joventut, fins i tot Raillo, no? Que debatíem de si va sortir de l'Espanyol perquè no donava la talla, i ell sol sembla mig Mallorca.
Ahir el Raillo jo crec que l'àrbitre li va perdonar alguna targeta més,
a més. Un cop de cap al Nico, per darrere.
I després també hi ha la jugada que sí que crec que és fora de l'àrea, que l'àrbit no pita res, que es tira sobre del Mimata, la falta és fora.
Jo crec que és falta, com a mínim, no?
Per mi, si és dins de l'àrea, és penal.
No, jo crec que és fora de l'àrea quan comença, perquè normalment on es pita la falta és fora de l'àrea. Bueno, no es pita res, vaja, no va pitar res. Però on com es tira sobre, jo crec que és fora de l'àrea. Però a pensar d'això, vull dir, és l'últim jugador. Jo crec que allí tenia que treure targeta vermella i anar al carrer, que no va fotre res de tot això. Però, bueno, i gràcies que vam guanyar, perquè si no aquesta jugada, ja, avui estaríem parlant d'aquesta jugada tot tothom i cagant-se la mare que els va parir, el del VAR, el de l'àrbit i etcètera, etcètera, etcètera.
Al final, Àngel, haurem d'arribar a la conclusió que realment el Mallorca té algun tracte especial amb els àrbits, no? Perquè sobretot aquella jugada, jo és que no, jo cada vegada que veig la imatge no ho entenc, com no pitant res.
Jo l'he vist repetida i realment sí, sembla que és fora de l'àrea, però si hagués estat dins de l'àrea, evidentment el VAR l'hagués revisat.
Però és que
I ho veig claríssim.
Portem que és, tot el dia a la batida amb aquest tema.
Amb el colze, el Raillo, doncs, la pita per darrere, el tira a terra. Jo no sé endevinar quins motius hi poden haver perquè un Mallorca pugui ser afavorit perquè pugi primera. No sé si hi ha molts alemans que el segueixen o... No ho sé, realment no sé si poden haver interessos fora del futbol per fer pujar el Mallorca. Jo penso que no.
Àngel, aquí al servis no s'hem dit. Tenim unes vacances pagades al mes d'agost, amb tota la família...
Que tu tens informació que jo no tinc, Ramon. Però el que hòstia, és que ja plou sobrebullat amb els arbitratges al Mallorca.
I amb el tema del VAR, que ho portem debatint tot el dia, precisament amb Arnau Planas, que té amics àrbits, sembla mentida, hi ha gent que té amics àrbits, i li expliquen tot com és la mecànica. Clar, el VAR no ha d'entrar, però a veure, si el VAR veu les jugades, per molt que no sigui penal, a dir-li, no és dintre, però és falta, no? O es calla i diu, no, això és cosa teva, jo no puc opinar, perquè com no està dintre, és que no ho entenc. O sigui, si veu la imatge...
No, és
sorprenent. Algú hem perdut. Digues, Àngel.
No, que és sorprenent i comença a ser una miqueta mosquejant també que els arbitratges que té el Mallorca, no? L'Espanyol, deia el Ramon, i menys mal que hem guanyat. sí, és clar, però la dinàmica arbitral a favor del Mallorca doncs segueix existint. No sé ara què passarà amb aquests dos partits que venen. La propera jornada Mallorca juga amb Almeria, que diu el Dani, i estic completament d'acord amb ell, que és l'equip a batre esportivament, són els que estan en millor moment i els va jugar i és un gustàs veure el jugar. Aquest dimecres Almeria juga contra Leganés, el partit que té aplaçat. Després el següent partit juguen contra Mallorca. Aviam com aniran els arbitratges aquí, aviam què passarà i aviam com queda la classificació també d'aquests dos partits. Però vaja, lo dels àrbitres, amb nosaltres, des de luego, favors pocs.
El Leganés, anem amb compte, que des de que agafa l'equip...
Sí, senyor.
Sí. Porta tot victòries, vull dir, bastant solvent.
Sí, Dani, però tot i que aquest dimecres... amb clau perica, potser ens va millor que guanyi el Leganés que no pas l'Almeria, perquè si no ja ens passa pel davant, té 49 punts ara.
I si després guanyar en Mallorca es posa líder.
Hòstia, hi ha tots a patir.
El millor sempre és que empati tothom.
Sí, menys nosaltres.
Tothom 0-0. Tu com vas veure la jugada aquesta del que deien de si era falta fora de l'àrea? Falta és, no?, com a mínim.
Jo, a veure, en directe, quan estava fent el partit a RAC, precisar si està dins de l'àrea o no dins de l'àrea, en aquell moment, en directe, la jugada, no ho vaig veure clar. Però jo, en seguida, vaig dir penal, però per una raó. Aviam, però això és de sentit comú. És de sentit comú dels àrbits. O sigui, potser era fora, Vale. Però Dimatà té la posició guanyada. Dimatà està davant de Raillo. Li té la posició guanyada. Raillo, si no li dona una empenta o el toca una mica per darrere o el que sigui, Dimatà se'n va. Una altra cosa si fa...
I se'n va amb la pilota, no és allò que dius, té la posició, però no pot arribar a la pilota perquè se l'ha anat. No, tenia opcions.
És que estava per davant, li va guanyar la posició. Quan tu li tens guanyada la posició amb el defensor, que el defensor el tens darrere, escolta... o és falta, o és penal, o el jugador cau sol. Escolta, un jugador que té la posició guanyada, que no té ningú més, que veu la porteria, que veu el porter i va de cara a porta, home, jo no em conec que es tirin perquè sí, a veure si piten penal, quan tu tens la posició que vas davant del porter. No ho veig. Bueno, no sé si era fora. Falta era. Si era fora, era falta. Ara, ja no sé si és targeta vermella, ja no ho sé, però que era falta...
Per això jo aquí dic, no, és que el VAR no pot entrar perquè no és penal, però el VAR veu la jugada i com a mínim li dirà a l'àrbit, és falta, tu sabràs, però és falta. O sigui...
Això no pot, el VAR no pot dir...
O sigui, no opina el VAR.
No, només si és penal. És penal, targeta vermella o no sé què...
Però en teoria el VAR està per ajudar els àrbits, no? No per... Vamos,
lo normal... Em sembla que només revisa unes determinades accions.
Revisa el que si surt dels collons.
Exacte. Perquè si revisa i diu és falta però no és dintre de l'àrea. Però clar, si revisa a veure si és penal, després veurà si és dintre o fora, però la revisa segur. Sí.
No, tu imagina't
la primera revisió,
l'àrbit...
A veure, Ramon, un moment.
...i recrevisió.
Digues, Dani.
Imagina per un moment que l'àrbit li ensenya groga. Dita falta, li ensenya groga. I el del VAR interpreta que és vermella. Llavors l'avisen. I dius, ves tu a mirar perquè no és groga, potser és vermella. Que nosaltres veiem vermella. Però si és falta o no és falta, no, perquè llavors estaríem, els partits començarien les dues i igual acabaríem a les 7 del matí. Perquè estaria falta, no és falta... De totes maneres, al VAR ja hem vist, hi han hagut accions, i no vull recordar-ne algunes que han passat aquest diumenge, que, escolta, tu, a vegades hi ha coses que no les entens, no? Les línies aquestes jo a vegades les veig grogues, les veig verdes... però no les veig ni vermelles ni blaves, ni no ho veig clar, això.
Sí, final...
Com anàvem del marcador quan hi ha aquesta falta a Raillo? Que anàvem 1-1 o guanyàvem?
1-2. Sí, era rematar la jugada. Sí, bueno, i Ramon, van seure a Raúl de Tomàs i no li va sentar gaire bé, no?
Bueno, és normal. Aquest és el típic jugador que vol jugar tots els partits, els amistosos, els que no són amistosos, ho vol jugar tot.
De totes maneres, vaig a fer un comentari una mica així friqui, eh? A mi m'ha agradat el patinat que portava ahir, eh? Es veu que la gomina que es va comprar, o se l'havia de comprar en un loc cos d'aquest...
No sabia que tu tenies aquestes tendències tan, tan curioses, Ramon, que t'agraden els pentinats.
No, però va fer gràcia perquè és un tio que surt tot impecable, que no se li mou ni un cabell i tal, i ahir, escolta, tu, anaves brutat, l'home anava ja...
I no estava còmode perquè tot el partit anava tocant-se al cap com dient aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Bueno, gràcies, companys, hem arribat ja als últims segons, recordeu, Montperico, demà a partir de les 4 amb una setmana que serà tranquil·la perquè vam guanyar el líder. Bona tarda, companys.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba-la a la ràdio a la carta de radioestel.cat.